senza fine.
Són les 9 del matí. Començam amb una notícia de darrera hora. La Policia Nacional s'ha desplegat avui matí en una operació antiterrorista declarada sota secret de sumari.
Aquesta és l'informació de què disposam de moment. Des de primera hora s'han desplegat alguns agents de la Policia Nacional a la capital, a Palma, però de moment es desconeixen més detalls perquè, com dèiem, aquesta operació ha estat declarada secreta.
Estarem pendents, per tant, dels detalls que puguem conèixer durant avui matí, durant les pròximes hores, d'aquesta operació antiterrorista a Palma. I just en aquesta hora, també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de comparèixer al Congrés dels Diputats allà de defensar el seu pla econòmic davant la guerra a l'Orient Mitjà. Serà amb la seguretat de tenir garantit el vot favorable de Junts al decret fiscal per abaratir el combustible. De manera paral·lela, el govern balear es reuneix també avui amb els grups parlamentaris per desenvolupar mesures complementàries.
Serà a partir de les 9:30, després de les reunions amb els sectors econòmics afectats. L'executiu està d'acord amb les rebaixes fiscals presentades per Sánchez, tot i que veu que són insuficients. Tot mentre PSC i Més per Mallorca critiquen l'absència de la presidenta del govern, Marga Proens, que ha estat de viatge oficial al Carib. Creuen que això ha retardat la presa de decisions.
I el barril de petroli Brent ha tornat a caure en les darreres hores. Se situa en els 95 dòlars, recordant que va començar la setmana en prop de 110 dòlars. Una davallada que continua, tot i el comunicat emès per l'exèrcit iranià, que contradiu els Estats Units i nega un acord en Washington.
Li exhiben al president nord-americà Donald Trump que l'era de les seves promeses ha acabat i li retreuen que qualifiqui l'acord que per ells és la derrota del mandatari. Tot quan la Casa Blanca ha fet arribar a l'Iran una proposta de 15 punts per intentar posar punt final a la guerra, segons ha avançat el New York Times. En aquesta línia, Trump assegura que les converses continuen i que Teheran ha renunciat a disposar d'armes nuclears.
We're having, by the way, a tremendous success, as you know.
Afirma que estan aconseguint un gran èxit, tal com varen fer, ha dit, en Venezuela.
I avui comença la negociació del conveni de comerç que afecta prop de 70.000 treballadors. Les parts implicades arriben a la taula amb l'expectativa de signar un preacord abans del mes de juliol per aturar, avisen els sindicats, manifestacions.
Els representants dels treballadors reclamen pujades del 17%. N'han parlat a l'informatiu matí amb José García Relucio, d'UGT, i Carolina Domingo, de la patronal Pimeco.
Después de 7 años de no negociar este convenio y con unas subidas salariales rozando los IPCs, ja és bien hora de que suban los salarios.
Nosaltres volem tindre les nostres botigues obertes el màxim de temps possible per donar servei als nostres clients. Els grans sí que ho poden suportar, això.
I a Manacor s'ha desallotjat un edifici per risc imminent de col·lapse i connectam en directe a Caterina Bany. Bon dia.
Bon dia, idò, aquí just davant d'aquest immoble ben antic, amb la façana catalogada, hem de dir, molt a prop de la cèntrica plaça de Sabassa, és de dues plantes en golfes, finestres totalment tapiades i en cornisa protegida amb una xarxa per evitar justament despreniments al carrer. Crulls i també forats a tota aquesta façana. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió pel mal estat de conservació que posa, diuen, en perill veïnats i també locals comercials. S'han ordenat adoptar mesures imminents en un termini màxim de 2 dies, escoltam què diuen els veïnats.
Seria necessari, almenys per la bellesa del poble, almenys posar les persianes, l'edifici, la seguretat i tot això. No, jo no puc dir res més perquè tot la resta, suposo que l'Ajuntament actuarà així com.
Arreglar l'edifici seria molt bé, perquè és algo històric aquí a Manacor, no creus? Me parece que lo derrumben o que lo quiten me parece super mal.
Són les 9:04. Ara comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
21 anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9:05, sense tant programa. Ho fem amb una darrera hora. La Policia Nacional s'està desplegant aquí a Ciutat en una operació antiterrorista. El que sabem hores d'ara és que ha estat una investigació declarada secreta per l'Audiència Nacional. De moment, saben que desenes d'agents de la policia, alguns d'ells, com dèiem, arribats de la península, estan començant a operar a primera hora del matí d'aquest dimecres al carrer Gabriel Maura de Palma en una operació, com dèiem, antiterrorista. De moment es desconeix el nombre de detinguts i també s'ha desconeix sobretot la informació respecte als objectius. La investigació, com hem dit abans, ha estat declarada secreta per l'Audiència Nacional. Tot d'una que tinguem més informació al respecte, tractarem d'ampliar els detalls d'aquesta operació, com deien, antiterrorista. De moment, aquesta és l'única informació que sabem hores d'ara, quan són les 9:06. Recordant que també que repassarem l'actualitat en crònica de successos i que probablement en aquest moment, a partir de les 10:40, puguem ampliar més detalls de la que sens dubte una de les notícies del dia. En un dimecres en què no deixem de banda altres qüestions, com sempre fem, seguint l'ordre habitual del nostre programa, parlant del temps. Avui tindrem un dia tranquil, amb temperatures suaus, predomini de sol en qualque interval de núvol prim, però si vos fixeu just en el mapa que estem compartint ara amb els espectadors i que descrivim per a els oients, les temperatures continuen estables, màximes de 18, de 9 graus. Això sí, el temps canviarà a partir de demà. Alerta taronja al nord-est de l'illa de Mallorca i també a la totalitat de l'illa de Menorca. Pendents d'altres qüestions que tenen a veure amb l'actualitat política. La compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, just ara a les 9 començava aquest ple al Congrés dels Diputats per poder parlar de la seva posició, en aquest cas de la seva oposició davant la guerra, i a més aprofitarà el president per concretar i aportar detalls del pla de mesures econòmiques que va anunciar el passat divendres. La compareixença de Sánchez es fa un dia abans de la convalidació del Reial Decret Llei, que està garantit pel vot favorable de Junts, anunciat també aquest dimarts. Podem s'abstindrà i el Partit Popular no ha avançat el seu vot, però no serà en contra. Escoltam la senyal en directe del Congrés dels Diputats en un ple que just acaba de començar.
Hubo más de 5 millones de personas desplazadas que tuvieron que abandonar su hogar. El país, lógicamente, entero en ruinas. Un torrente de inestabilidad que se extendió a toda la región. La guerra de Irak, por cierto, precipitó la guerra en Siria, galvanizó a Al-Qaeda, estimuló la creación del Daesh, del mal llamado Estado Islámico, y paradojas de la historia, señorías, paradojas de la historia, reforzó enormemente al régimen iraní de los ayatolás a través del llamado creciente fértil chií. En Europa, esta guerra, la guerra de, entre otros, Aznar, provocó tensiones entre los Estados miembros. Recordarán ustedes la vieja y la nueva Europa en función de si se estaba alineado con el derecho internacional o no. Provocó también un incremento sustancial de los precios de los combustibles y también de la cesta de la compra. La crisis migratoria, hubo una sin precedentes en el Mediterráneo, con atentados yihadistas en París, en Londres, en Bruselas, en Barcelona y en Madrid. En ello, señorías, murieron más de 150 compatriotas españoles. Eso fue lo que ocurrió, señorías. Señorías de Vox.
Són les primeres paraules del president del govern, Pedro Sánchez, en aquest ple que just començava a les 9 al Congrés dels Diputats per parlar, com hem pogut notar en aquest fragment en concret, de la seva posició davant la guerra, davant el conflicte a l'Orient Mitjà. Feia al·lusió també a la benzina, als seus efectes. Recordem que en aquest ple Sánchez també detallarà les mesures que el govern ha posat en marxa per fer front a aquesta crisi. Sense deixar de banda aquestes mesures relacionades amb àmbit estatal, avui també destacant les d'àmbit autonòmic, perquè hi ha una altra reunió, en aquest cas serà just d'aquí 20 minuts. A les 9:30 comença una reunió del govern autonòmic, precisament en la mateixa línia, Joana, per abordar aquestes mesures.
Sí, Marta, així és, bon dia, i segueix, podríem dir, la mateixa línia que la que té el govern central, que és bàsicament parlar dels efectes derivats d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Les trobades arriben després d'una ronda de contactes amb els sectors econòmics afectats, entre ells, per exemple, el ramader. L'executiu prepara un paquet de mesures com complementàries a les aprovades pel govern espanyol. En principi està d'acord amb les seves decisions i el vicepresident del govern, Antoni Costa, explicava ahir al Parlament que donen suport a les rebaixes fiscals presentades per l'executiu central, tot i que les veuen insuficients i reclamen també reforç al diàleg.
Sense deixar de banda les ajudes, els seus efectes, avui conversarem amb els pagesos per saber com reben precisament aquest suport econòmic, aquestes estratègies destinades al sector per al mateix motiu. No deixem de banda aquesta línia. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern balear finançarà amb el manco 5 milions d'euros els nous projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Illes. Recordant que venim d'una situació complicada, no només per la crisi derivada de l'Orient Mitjà, sinó pel tancament d'Agama, la principal central lletera a Mallorca, o també de la cooperativa de Sesplet de Sa Pobla, que tancarà demà dijous, acomiadant de 9 treballadors de l'entitat i que ha posat a la banda les seves instal·lacions i la maquinària. El conseller Simonet ha dit que aquesta nova línia d'ajudes destinades al sector es finançarà amb el fons de l'impost de turisme.
Sense deixar de banda la crònica de successos, de nou hem de parlar d'un cas de maltractament ocorregut a Maria de la Salut, a Mallorca, Joana.
Sí, un home ha estat empresonat per maltractar la seva dona, també per pegar, copejar els seus tres fills menors d'edat de manera habitual i tenir-los desnodrits en una casa d'aquest municipi. Una treballadora social va acudir al domicili de les víctimes i dues de les seves filles, menors d'edat, com dèiem, li varen contar que l'home els pegava, els tancava en l'habitatge i no els donava de menjar. La Guàrdia Civil va tenir coneixement d'aquests fets a través de la denúncia d'aquesta educadora social i va detenir l'home de 59 anys el passat 18 de març. Està acusat de delictes de lesions i maltractaments en l'àmbit familiar.
I malauradament hem de parlar de nou d'embarcacions desaparegudes, perquè Salvament Marítim ha desplegat un dispositiu al sud de Cabrera per tractar de localitzar una barca, en aquest cas amb 30 migrants a bord, que du desapareguda des de fa ja 3 dies, segons la informació de l'ONG Alarm Foam, que assisteix a persones migrants que es troben en perill a la zona del Mediterrani. Avui, com dèiem, segueix aquesta cerca activa, en la qual estan participant dos avions de Frontex que continuen volant aquesta zona al sud de Cabrera. Són les 9 i 12 minuts. Escoltem la frase del dia, el moment per la reflexió.
I de la frase d'avui diu així: no hi ha un error al món, només n'hi ha un d'error al món, i és passar per sobre dels altres. La va dir Bram Stoker, l'autor de Dràcula.
I com sempre en aquestes hores, de què parla tothom avui?
I doncs, ja que parlaven d'errors, avui tothom parla d'una equivocació, la que varen cometre els metges del Real Madrid quan s'equivocaren de genoll a l'hora de fer el diagnosi del jugador Mbappé. El cas de la lesió de Kylian Mbappé ha generat una forta polèmica de xarxes i tot apunta que podria ser per una errada. Segons diverses informacions, els serveis mèdics del Club Blanc es van equivocar de diagnòstic inicial. Van examinar el genoll dret del jugador quan la lesió real es trobava a l'esquerra. Aquest error hauria retardat el diagnòstic correcte durant setmanes i va provocar que el davanter francès continués jugant amb molèsties, fins i tot en diversos partits oficials. La lesió es va produir el mes de desembre, però no es va detectar correctament fins després d'un temps, quan el jugador va cercar una segona opinió a París. Allà, especialistes van identificar finalment un esguins al genoll esquerre i van establir un tractament adequat que ha permès a Mbappé recuperar-se sense necessitat de passar per quiròfan. El cas ha generat dubtes sobre el funcionament dels serveis mèdics del club i ha obert un debat intern fins al punt que el Real Madrid ha pres mesures i ha reestructurat part del seu equip mèdic. Per la seva banda, Mbappé mateix ha assegurat que ja es troba recuperat i ha denunciat que s'han dit moltes mentides sobre la seva lesió. Un episodi que, més enllà de la recuperació d'aquest jugador, posa en qüestió la gestió mèdica en un dels clubs més importants del món i també hem de dir la importància de les segones opinions. Quan tu veus que te passen coses i tu dius... jo és que diria que és que me fa mal, et salta genoll. Però clar, si el metge te diu no, és que et salta, arriba un moment que dius, escolta, es malalt són jo. Com ho veus, companyes?
Jo... Per començar, que ningú s'ofengui, madridistes del món, especialment a la nostra Yolanda, que no vull que se
m'ho enfadi. Això no t'ha de amb el Real Madrid,
no, però ja vull dir una cosa, ja m'esplota una mica el cap, m'esplota una mica el cap, perquè d'entrada se dona tota la culpa als metges, però una cosa, aquest lot, no pot dir, perdoneu, escolteu-me, m'estau mirant la cama que no toca, ets l'altre que me fa mal. No ho sé, dit jo, és que no sé. Si tot es ocupa, ha de recaure en els metges, perquè, evidentment, tothom se pot equivocar, tothom pot anar despistat a sa vida, o per sa vida, i errar. Però jo no sé si és un problema de comunicació, és que falla
ja aquí. Déu gràcies, que varen ser com els metges interni... Vull dir, que varen ser els metges d'aquest saler o
els
fisioterapeutes que el revisaven, i no era un cirurgià, perquè t'ho imagina que entres a quiròfan i te tens a cama que no és.
Mira, i ara clar, contaré, que... aprofitaré per contar una cosa que m'ho ha contat una persona de la redacció, que quan la varen operar d'un genoll, els metges li varen dir, de quina cama te vens a operar? D'aquesta. I de te la pintes de color vermell. Perquè no me'n volem equivocar. Això és facilitar la comunicació, no? Al final, curar-se en salut, que està molt... No, no, mem, després quan està la persona dormida, què fas? Clar. Si no ho sap ben cert.
I, no, i que si et cirurgia... Si et cirurgia, mem, fora broma, si et cirurgia que t'opera, no és el teu metge habitual, tampoc té per què saber quina cama és. Ha de quedar com una mica clar i especificat, amb això tampoc volen crear alarma.
No, no, no.
No passa, no. Habitualment.
No passa habitualment, però passa.
Però passa, però
perquè
passa.
Ara estava fent una recerca de casos d'amputació de cames incorrectes. Ai, que han tingut lloc en el món i fa feredat saber que hi ha molt de casos documentats, per exemple, a Brasil, a Àustria, a Mèxic, a Argentina, i diu que són incidents extremadament greus de negligència mèdica, tot i que hi ha protocols assistents a diferents hospitals, però que aquest tipus de tragèdia ha ocorregut en diverses parts del món en més d'una ocasió. O sigui que lo de que te marquin en bolígraf la cameta, a mi m'ha semblat una idea molt bona.
Però bé, així mateix...
I és nerviós, Joana, perquè també arribes nerviós, sí, no, i pots tenir dubtes.
I també sí que
en
Joana, que si tu notes que vas coix de la cama esquerra i te diuen, no, no, la fisioteràpia te la feim a la dreta, també tu podries dir...
Jo,
tu també podries dir, perdona, que jo no, i que m'ho notes l'altre.
Normal, que n'has de demanar una segona opinió.
O sigui, que la gran pregunta és per què no va dir res.
No va dir res.
Per què no va dir res? És un problema de comunicació,
no va dir res.
La veritat.
De tota manera, Mbappé ja ha dit que s'han dit moltes mentides, de tot moment nosaltres hem estat llegint tot allò que s'ha publicat, i sembla ser que és una errada, com diu una Joana, que s'ha atribuït als metges del club, que inicialment supos que degués així, però també una Joana apela a una responsabilitat individual de saber quin genoll te fa mal.
Sí.
Estic
sí, perquè això sí que és una cosa que no pots dir que és subjectiva, no? No pots dir, és que no estic segur si me fa mal des del tos esquerre, no? A vegades tens una cosa que te fa mal i
només,
ets subjectiu.
Ho comentaré per als oients de ràdio, perquè jo, home, de què voltros, jo vos he de narrar tot allò que passa en aquest estudi de ràdio tele. Estàs clocant sull a qualcú? Perquè ara no, és que ara no, Joana mirava càmera i clicava com a sull i no sabia si és que havies quedat en qualcú que li faries un senyal.
Era un reforç en el meu argument.
Ah, ok, perfecte.
Era un gest de complicitat amb els oients espectadors.
Totalment.
Que segur que estan d'acord.
Comprensible. Sí, jo... És un cas que m'ha sorprès, per
de
això l'han
dit
aquí.
De totes maneres, Xisco Nadal, al metge hi ha gent que va molt nerviosa, a vegades, no? Que tu vas i pots tenir algun moment de tensió, de crisi... home, no sé si em va perdre per nervis, simplement perquè pensava que li estaven fent algun tipus de teràpia a l'altra cama. Aquesta gent, a més, té el millor exèrcit de metges dedicat a la seva persona. En tot cas, no estaria de més...
Després el cridava i li demanava un moment que es cap
passat. Sí, perquè volen saber exactament quina va ser aquesta raó. Ell ha dit que s'han dit moltes mentides,
jo
però no,
Mbappé, no
deixa
tinc
de telèfon. Generar curiositat.
Només tinc que és d'en Esther Espósito. Ho dic perquè, si voleu, mir de parlar amb ella i demà.
Mira, per ventura està aquí la clau, per ventura és que és ell que va despistat per sa vida.
Parlarem de diagnòstics erronis, de moltes coses més, en la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz a la producció i tot l'equip que fa possible aquest programa que es diu El Dia.
Divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Són les 9 i de 9 minuts comença la nostra tertúlia. Començant per saludar els companys que avui ens acompanyen, els periodistes Elena Ballestero, com va? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Quique Oñate,
bon dia.
Bon dia. José Luis Miró, bon dia.
Què tal, com estàs?
I us ara vos estàveu informant, perquè és veritat que tenim molt poqueta informació, la que simplement penjaven els companys d'última hora. També la Policia Nacional acaba d'explicar de forma molt breu en el seu xat els detalls d'aquesta operació, perquè recordam, just a l'inici d'aquest programa, a les 9 vos contàvem que s'està duent a terme una operació antiterrorista, una investigació que du la Comissaria General d'Informació amb la col·laboració de la Brigada Provincial d'Informació de Palma en una causa declarada secreta per l'Audiència Nacional. En aquest operatiu policial, de moment, estan intervenint agents de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, Unitat de Prevenció i de Reacció i guies canins, en aquest cas. Tenim, com dèiem, poca informació, sí que saben que és una operació antiterrorista i que de moment està declarada secreta. O sigui, aquests són únicament els ingredients que tenim. Avui intentarem, a mesura que avanci la jornada i el matí, poder recaptar més informació. O sigui que només amb aquests detalls vos demano una primera valoració, perquè el que crida l'atenció d'aquesta notícia és que sigui antiterrorista, José Luis.
Pues habrá que, la verdad es que con estos datos poca cosa se puede decir, ¿no? Sobre todo si la causa es secreta, como has dicho, está declarada secreta por la Audiencia Nacional. Lo que sí que ha trascendido es que ha venido, es decir, es una operación terrorista que está, digamos, surge de un agente,
de una
operación centralizada, es decir, una investigación, todas las investigaciones que tienen que ver con terrorismo se coordinan desde la Audiencia Nacional y, bueno, habrá que ver si cómo avanza la cosa, es decir, qué tipo de terrorismo, a qué tipo de terrorismo nos referimos, si tiene que ver algo con alguna célula durmiente de algún grupo islamista, lo cual sería tremendamente preocupante.
Claro, sobre todo
o es de otro tipo de terrorismo que ara mismo no se me ocurre cuál podría ser.
Ho dius perquè en el context actual en què parlam d'un conflicte bèl·lic, d'Orient Mitjà, de la situació, és evident, no, que suscita o genera alarma. Evidentment tenim pocs detalls, Elena, però sí que és vera que no deixem d'estar en un context un poc sensible com per escoltar aquestes paraules en una operació de moment declarada secreta.
Bueno, hay que decir que no es la primera vez que ocurre. No. Yo recuerdo de hecho, me tocó cubrirlo, una operación similar que se hizo en Incavin y Salé, en varios puntos.
¿Recordes?
De Mallorca.
Sí, en unas células que, activas.
Sí, pero de hecho acabó sobreseído, si no recuerdo mal. O sea, no fue condenado nadie, se desmontó todo. Y sobre todo, creo que es importante dar un mensaje también de calma, porque el hecho de que se vea a cabo una operación de este tipo quiere decir que las cosas funcionan, ¿no?
Exacto.
Que la inteligencia funciona, y luego recordar que en los últimos años se han tomado muchas medidas para prevenir, ¿no? Yo me acuerdo entonces aquella operación, más tarde en Inca también recuerdo que hablaban de planificar un atropello masivo, ¿no? Y yo en mi redil, ¿no?, que vivo allí en Inca, pues veo con los DJs, por ejemplo, ¿no?, cómo ha cambiado la mecánica para impedir que esos atropellos se produzcan, ¿no? O sea, yo creo que se están haciendo cosas, los niveles de alerta están muy protocolarizados y veremos, supongo, más fuerzas de seguridad por la calle durante una temporadita.
Sí, bé, jo és que poc afegir, crec que el que podia dir ho heu dit, no? Però sobretot això, que el manco saben que funciona, que si queda en no res, el manco s'ha actuat i s'ha prevenit.
Yo creo que el hecho de que los registros sean en Gabriel Maura, que es una calle céntrica, es decir, esto no se están realizando, digamos, en el suburbio de esta radio, ¿no? Quizás pueda tener que ver con que lo que se está investigando a lo mejor es la trama financiera, en fin, puede ser, no sé, por decir algo, ¿no? Añadir alguna cosa distinta, ¿no? Pero sí que es verdad que los registros se han hecho en una calle de muy céntrica de Palma, en una zona noble de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede indicar algo. Yo veo difícil que allí pues pudieran estar en un lugar tan visible, pues se pudiera ocultar un...
De momento únicamente en la fotografía del diari Última Hora, en aquest carrer cèntric de Palma, i els agents custodiant l'entrada d'accés en aquest suposat centre o pis on s'estava duent a terme aquesta operació. És l'única informació que tenim, o l'única imatge que tenim, que és del diari dels companys Última Hora, i tot d'una que puguem ampliar els detalls,
Així ho farem, sobretot també pel que diu Helena, no? Per enviar un missatge de calma. De moment no tenim més informació, però sobretot per poder ampliar els detalls de la que és una de les notícies del dia. Avui començàvem el programa també fent molt ressò de les diferents reunions, perquè tenim una de, per part del govern central, el ple del Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez començava parlant d'aquestes mesures per fer front a la crisi derivada de l'Orient Mitjà, explicava també la seva postura de confrontació a la guerra, i després tenim a les 9:30 les del govern autonòmic, precisament en la mateixa línia, en la de valorar aquestes mesures del govern de Pedro Sánchez. Comença ara per tu, Helena. Ahir demanaven si són suficients aquestes ajudes. Incidesc en aquesta pregunta, perquè de moment les crítiques van relacionades amb aquesta qüestió. Són suficients aquestes ajudes que està preparant el govern central?
Bueno, se supone que son unas ayudas que se irán revisando a medida que vaya escalando o desescalando la situación, y yo creo que en un escenario tan incierto, ¿no?, como el que vivimos actualmente, esto es lo más importante, que no sean medidas cerradas, sino que se vayan adaptando conforme van evolucionando las cosas, ¿no?, y van evolucionando los precios y la especulación que hacen algunos, pues, con bienes de necesidad básica. Creo que es un primer paso. Supongo que no serà l'últim, ojalá lo fuera, porque acabará esta guerra, ¿no?
Home, qualsevol mesura, jo crec que hem de partir d'aquesta base, qualsevol mesura que se faci sempre serà insuficient. Ara bé, si recordem, per exemple, la pandèmia, el Manco se va actuar de certa manera que va pal·liar l'impacte que podria haver estat molt, molt pitjor, no? La pandèmia del coronavirus, se va fer una sèrie dels ERTEs, per exemple, no? Una sèrie de mesures, bueno, tot això. Així que està bé que se faci i que hi ha un apropament entre els governs que estan, ja sabem constantment, que estan enfrontats, no? I que el Manco en aquest aspecte pues, se puguin asseure i parlar com toca, no? Però jo el que veig aquí, que me preocupa molt com a ciutadà, és el fet de que el que queda en evidència amb tot el problema de del tema de la falta de subministrament, que clar, ara no ho estic notant més que una petita, bueno, petita, no tan petita, una pujada de preus en els carburants, gas i petroli, però això pot anar més, i el que evidencia això és que estem massa, absolutament dependents d'un model que bàsicament me deia l'altre dia una experta que vaig parlar perquè li volia demanar per això, Alicia Valero, que és especialista en tema de recursos limitats i minerals i això, me deia, clar, és que menjar amb petroli, no? O sigui, tota la cadena, tant de mobilitat com del sistema alimentari, depèn del petroli. I en el cas espanyol no depèn tant del petroli d'Orient Mitjà, perquè està molt bastant diversificat entre Estats Units, Sud-amèrica i el nord d'Àfrica, i un poc de Rússia, però depenem molt, en el final tots els països estan globalitzats i depenen tota la cadena. Llavors, com? Jo el que me demano és per què, fins i tot en aquestes situacions, no intentem ja començar a fer mesures, com s'hauria de fer amb el tema del turisme aquí, per planificar un escenari per dependre menys d'aquests sistemes de combustibles fòssils. No he vist cap polític...
És una de les
apostes
de Pedro Sánchez, no? Apostar per renovables, no? Deia sí, no però tenir no només... tanta dependència sí.
Del però clar, per exemple,
petroli.
Balears, consumim sí, consumim un 10% de lo que produïm.
Però això
tiene... produïm un 10% de lo que consumim. O sea, és una barbaritat.
Però això quizás, Quique, tiene un problema que és que a lo mejor tú tienes una dependencia del combustible fósil y no tienes la solución para no tener esa dependencia. Uh-huh. Porque la Unión Europea, en fin, lleva mucho tiempo, porque en Europa no, Europa sí que tiene una dependencia absoluta, porque uh-huh. no es productor, total, salvo sí, Noruega. Intentando, bueno, en fin, uh-huh. encontrar alternativas, se ha potenciado, bueno, además forzando mucho la máquina, diciendo uh-huh. en 2030 todos los coches tendrán que ser eléctricos, ¿no? Sin darte cuenta que al final tu coche eléctrico lo acabará alimentando un generador de uh-huh. gasoil. Que
permeteu-me un petit incís, companys, sí. perquè just ara connectarem i escoltarem aquest senyal en directe del Congrés dels Diputats, seguirem analitzant, no?, els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà, parlarem d'aquesta crisi i de les diferents reunions, govern autonòmic i central, però reprenem la primera notícia, la que ha estat la notícia amb la qual obríem aquest programa, aquest el dia, que és aquesta operació antiterrorista declarada secreta. Just parlàvem que els fets estan tenint lloc al carrer Gabriel Maura de Palma. De moment es desconeix el nombre de detinguts, també se desconeix quins són els objectius d'aquesta operació en concret, recordem, declarada secreta per l'Audiència Nacional, però precisament en aquest carrer se troba el nostre company dels serveis informatius, Toni Escanelles. Toni, quina és la darrera hora i què més sabem? Perquè de moment tenim molt poca informació d'aquesta notícia.
Bon dia. I d'algunes respostes sí que us puc donar en aquestes preguntes que ara feies, Marta, perquè precisament en aquest moment acaben de treure un únic detingut. En principi són una vintena de gens que se troben aquí al número 3 del carrer de l'Avinguda Gabriel Maura, perquè vos situeu, està més a manco cantó per cantó amb el Caix Convert des d'Aragó, en aquest carrer que baixa des del pont del tren. Com dèiem, una vintena de gens i 5-6 vehicles, perquè també hi ha gent dels jutjats, han vengut aquí a fer-se càrrec d'aquesta operació, a la qual, en principi, encara no sabem quines són les acusacions que pesen sobre aquesta persona, però sí que és una persona tota sola, la que acaba de sortir i s'enduen detinguda en aquests moments, i sembla que tots els vehicles ja parteixen. Evidentment, l'operació resta oberta i estan pendents de que es puguin produir més detencions a més punts de Palma.
Moltíssimes gràcies, Toni Escanellas, per aquesta darrera hora en què ja saben que al Manco hi ha una persona detinguda. Tot d'una que puguem ampliar amb aquesta informació, perquè, com deia el nostre company dels serveis informatius, no se descarta que pugui haver més detencions. Són les 9:30, han de fer una petita pausa, escoltar el bisturí, tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día siguen siendo las listas. Si el otro día eran las que hacían los socialistas sobre cuántas viviendas tenían peperos y boxeros para ver cuántos migrantes ilegales les cabían, y si después hacían las de desempadronados, como si no hubiera un mañana, si esas eran listas negras, hoy tocan las blancas, las sanitarias. Llegaban ayer al Parlamento. Si el otro día los mismos socialistas solicitaban al gobierno las listas de médicos con sueldos por encima de los 100.000 pavos, se supone que para amordazar a los médicos ejerciendo esa dignidad profesional que se llama conquista social, que se llama huelga, tenía que llegar lo que ya anunciamos, la hostia a Madrid en la cara de Baleares. Las consecuencias de la no presentable ministra de Sanidad, la podemita señora García, en la imposición de un estatuto a los médicos. Las listas de espera que provoca Madrid y que sufrimos en Baleares son el vivo ejemplo de la diferencia entre gobierno y gobierno. Un presidente, el señor Sánchez, que en cuanto empieza la guerra se quita de en medio, diciendo que él no va a tener la culpa de la subida de precios, cuando la media de los productos básicos ha subido más de un 50% desde que gobierna. Y una presidenta, la señora Proens, obligada a suspender 50.000 citas, más de 7 millones de euros de coste, ante el sectarismo de Madrid. Lástima que la otra lista, la ministra señora Montero, siendo médico y, según ella misma, la mujer más poderosa de la historia de la democracia española, eso decía ayer, no haya intentado evitarlo. Y ya mañana, siempre en espera. Más.
Són les 9:32, continuem en aquesta tertúlia. Avui amb els periodistes José Luis Miró, Quique Oñate i Elena Ballestero repassam l'actualitat que té a veure o que passa pel Congrés dels Diputats. Just a les 9 començava una compareixença de Pedro Sánchez analitzant les mesures que ha duit a terme l'executiu central per fer front en aquesta crisi de l'Orient Mitjà. També explicava la seva posició de confrontament a la guerra. Feia crítiques fins i tot a la guerra d'Iraq. L'expresident José María Aznar hi estava parlant també de la importància de les energies renovables i de no tenir certes dependències del gas en aquest cas. Escoltam en directe uns fragments d'aquesta intervenció que, com dèiem, just començava a les 9 en punt.
Por tanto, sigamos ese camino iniciado, que creo que es el único posible y el único deseado por la inmensa mayoría de españoles y españolas. El de la ley y la paz, con humildad, pero también con determinación y con convicción. Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que uno se incendie en el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal. No es justo que países con menos recursos que Occidente pienso en África, pienso en la América Latina, vayan a sufrir las terribles consecuencias de esta sinrazón. No es justo que para que unos pocos se forren, la mayoría social tenga que renunciar a sus proyectos o llegar peor a fin de mes. Y como no es justo, pues no lo vamos a tolerar. Y a algunos esto les parecerá ingenuo. Pero lo ingenuo es pensar que la justicia internacional se defiende tolerando los atropellos. Lo ingenuo es pensar que las grandes potencias van a respetar las reglas si las potencias medianas nos quedamos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Señorías, la España que se quedaba callada en el asiento de atrás mientras otras potencias exigían y dirigían el mundo ya no existe. Ahora nosotros tenemos voz y voto, y esto es importante, y vamos a usarlo en beneficio del interés general de España y en beneficio de la humanidad. Porque se ha hablado mucho de esto a lo largo de estos últimos 25 días.
Sánchez reforçava el seu discurs, la oposició que té davant d'aquest conflicte, davant la guerra, i feia referència sobretot també a la importància de com els ciutadans avui dia no arriben a final de mes, com la importància ara mateix és les butxaques dels ciutadans fer front a aquesta crisi a través de diversos descomptes, com els que va anunciar relacionats amb l'energia, electricitat, etc. No? Defensant en certa manera les mesures fiscals, no les mesures relacionades amb l'habitatge, que aquestes, com hem sabut, encara s'atorben en ser aprovades amb un màxim de quasi un mes, perquè crec que, si mal no record, la data és aproximadament abans del 29 d'abril, però aquestes mesures, com dèiem, encara no entrarien en vigor. Vos demano una valoració ràpida sobre el que està passant avui, tant en el Congrés com en l'executiu autonòmic, perquè els dos estan centrant aquestes reunions en el mateix, en les mesures, en les ajudes, després del conflicte a l'Orient Mitjà. Comença ara per tu, Quique.
Home, jo crec que aquí el president ha estat, des del principi, ha estat encertat agafant aquesta posició. De fet, hem vist que després la resta de països li han seguit, i ara mateix, més o manco, no hi ha la Unió Europea, bueno, Borderline va a la seva, però és vera que la majoria de països han seguit aquesta línia. Ara sí, podem entrar sempre, en evidentment, electoralment, políticament, és un càlcul que, clar, que li surt a compte, no? Perquè, en el final, molt de votant que no votarà, per exemple, Sumar, i ho hem vist a les darreres eleccions de Castella i Lleó, probablement voti en el PSOE, encara queda molt de temps, vull dir, fins l'any que ve, les eleccions són molt de temps, o no, si no, s'avancen, però, bueno, ja sabem com funcionen aquestes coses. Però al marge d'això, al marge del càlcul polític, que tots els presidents, tots els partits polítics sempre ho tenen, creure el contrari és super infantil, creure que no és així és enganar-se un mateix. Al marge d'això, jo crec que ha pres una posició que crec que és correcta, perquè en què ens beneficia ficar-nos a una guerra amb Iran? No sé, és que no, jo sincerament, la gent que defensa és que no ho entenc. Perquè la OTAN, per exemple, ja jo considero, jo i molt, bueno, molts analistes que en saben molt més que jo, però ho diuen, que la OTAN no és operativa. Vull dir, existeix en termes formals, però no té capacitat. I, a més, cada vegada s'està veient més que no és un soci fiable, als Estats Units, al manco amb aquesta administració. Ja veurem si canvia o no, però jo no veig cap sentit a ficar-nos en un discurs pro-guerra, i de fet, bueno, ho he estat veient, que la societat espanyola amb el restís i tot això tampoc està per aquesta cosa, no sé.
A ver, Pedro Sánchez ha dicho ha dicho primero una mentira, como es habitual en él, de que España es un país que influye. Yo creo que España había tenido los límites de poca influencia que tiene ahora a nivel internacional, vamos, en su historia. Aquí yo no creo que el debate sea si estoy a favor o no estoy a favor de la guerra. Nadie está a favor de ninguna guerra. La cuestión está en el bando que eliges. Es decir, tú tienes que elegir el bando de que pongan las pegatinas de tu cara en los misiles que se lanzan sobre población civil por parte de Irán, a que te felicite jamás, o estás en el bloque occidental, en el bloque de los aliados tradicionales, y eliges uno de esos dos bandos. Cuando él dice sí, por supuesto. Cuando él dice que todo esto lo hace en beneficio de la humanidad, o sea, entra ya en una especie de como de desproyección de su ego a niveles ya casi mesiánicos. Es decir, Pedro Sánchez, y si no lo somos capaces de verlo a estas alturas, yo ya no sé qué más nos hace falta ver. Esta guerra le está yendo fenomenal. Le está yendo fenomenal porque él solo piensa en una cosa, que es sostenerse en el poder, y aquí tiene el verdadero pretexto para hacerlo. O sea, tiene el pretexto para hacerlo. Y ahora intenta erigirse como en una especie de mesías que va a salvar a la humanidad de las guerras y del hambre y de sus grandes problemas, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho que le escuché hace poco a Juan Manuel de Prada, que le decía, no tenía que ver con la guerra, pero tenía que ver también con una de estas intervenciones que tienen a veces los políticos muy grandilocuentes, que decía: si tú no eres capaz de controlar el precio del aceite, ¿cómo vas a parar el cambio climático? Es decir, si tú no eres capaz de gobernar tu cortijo con un mínimo de coherencia, ¿cómo vas a parar el hambre y las guerras en el mundo? O sea, ¿pero quién se ha creído que es Pedro Sánchez?
Però Quim i jo, Quim i jo està traient més rèdit econòmic, sobretot, però també personal, de la guerra. Primer és Netanyahu. Perquè si no hi hagués guerra estaria segurament jutjat i probablement acabaria a la presó i sense govern.
Trump s'ha convertit en el president dels Estats Units
que més s'ha enriquit durant una presidència. Perquè està fent, i evidentment dilluns ho vàrem veure, quan va començar la bolsa, ell va anunciar poc abans que hi hauria diàleg, Iran ho va desmentir, però la bolsa ja va pujar i va baixar el preu momentàniament perquè hi ha temes especulatius. Però ja s'està parlant de que hi ha informació privilegiada.
Podemos hablar incluso de la especulación, es decir, en un ambiente de estas características, es decir, es el caldo de cultivo para la especulación. Desde aquí el precio lo puedes hacer subir y bajar con una simple declaración.
No, però en aquest cas se va filtrar una sèrie informacions.
Pero que te digo que una cosa no quita la otra. Pero que yo no digo que haya que estar... Es decir, tú, cuando tú tienes que elegir un... Dice, por ejemplo, problemas que puede traerle esto para España. Pues hoy estábamos hablando ahora de una operación antiterrorista, ¿no? Que se ha producido aquí. Eso es un problema que tienen en conjunto todos los países occidentales de la Unión Europea, con las células, que están insertadas dentro de esas sociedades islámicas, ¿no? Y eso, tú para poder hacer frente a eso necesitas principalmente información. Y esa información no viene solo de tus servicios secretos. Esa información viene de la colaboración con servicios secretos que son de tu lado, de tu parte aliada. Es decir, si tú tienes un... Cuando tú estás valorando tener una postura en relación a algo, no solo has de mirar tu propio beneficio, sino has de bajar a la realidad política y a la seguridad y a lo que realmente le podría interesar a tus ciudadanos. Tú puedes mantener un perfil que no sea propiamente beligerante, pero puedes tener un perfil que no sea enfrentarte a quienes te tienen que suministrar esa información.
¿Tú te acuerdas del 11M?
Del 11M, hombre, ¿cómo olvidarlo? Fue el día que cambió la historia de España para mal.
Evidentemente, fue un desastre. Pues te lo digo porque en aquel momento fue una represalia, creo que no importa que lo recuerde, ¿no? Fue una represalia
entonces, te lo dije ya otro día. Entonces lo que hay que hacer es a los iraníes, a los a Hezbollah, a Hamas, hay que darles la razón y hay que cuidarlos mucho para que no nos maten. Eso es lo que tú me estás diciendo.
No, el mundo no funciona así. Mira,
ellos te van a matar igual.
Tú antes has hablado de dos bandos, de que hay que estar con un bando o con el otro.
Yo creo que
hay que estar del lado de los derechos humanos y contra los genocidas. Y aquí hay incumplimientos por parte de Irán. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, en que Irán se salta los derechos humanos, especialmente con las mujeres, pero en más ámbitos. Pero Israel también lo está haciendo. Y Netanyahu tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional. O sea, yo no estoy con un genocida, ni estoy con una persona que va contra el derecho internacional,
pero ahí podríamos discutir,
sea del bando que
ahí
sea.
Ahí podríamos discutir, porque ya lo hemos discutido otras veces, y no, bueno, podemos ir por ese camino si quieres, pero tú dices, yo no estoy con un genocida, pero no des por sentado que en el hecho de que yo no te conteste, apruebo esa afirmación.
No, yo no he por sentado nada.
No lo digo porque siempre parece como que ciertos silencios otorgan, por eso perdona que te haya interrumpido,
no.
Yo no comparto eso. Yo no digo, yo no creo que Israel haya practicado un genocidio, pero bueno, ya lo hemos dicho otras veces y podemos seguir discutiendo.
Es otro debate muy largo.
Podemos ponerle un día monográfico, si queréis.
I a més, és que és un debat molt delicat. No m'agradaria endinsar-me aquí.
De hecho, lo está repitiendo en el Líbano.
No, i si cercam la definició del que és un genocidi en concret, no entraré just ara en aquest debat.
Però si Irán mató a 30.000 persones en una setmana. Por el amor de Dios.
Es que lo hemos condenado también.
Bueno, no lo condenas. No
lo
es verdad.
De condenar
no,
ahora
tú
mismo.
Tú lo has condenado y yo sé que lo condenas y no voy a poner en duda, por favor, tu sensibilidad ni tu moral. Pero lo que estoy diciendo es que tuvieron que pasar muchos días para que eso llegara a los medios de comunicación. Y eso es verdad. Es así porque también lo dije. Yo vengo a estas tertulias, estaba pasando. Y no hablábamos de ello.
No es verdad, sí que hablábamos de
ello.
Si
tú lo comparas con lo que se
hablaba... Antes de que empezara eso, ¿no hablábamos de Irán y de cómo las mujeres son perseguidas en Irán?
Bueno...
¿No hablábamos de cuando mataban a las mujeres por quitarse el velo? Bueno, no lo hemos hablado en las tertulias.
Yo creo... Esa a mí no me tocó.
Bueno, ¿vale? Te has perdido justamente esa.
Pero no digo que no se haya hablado. Pero mira, yo creo que cualquier... lo que hay que hacerlo es un poco someter las cosas al escrutinio de quien nos oye. Porque nosotros hablamos para quien nos oye, no para nosotros mismos, ni para afianzarnos, ¿no? Es decir, si alguien cree que está escuchando ahora mismo esta radio, que se ha hablado tanto de Irán, de lo que ocurría en Irán, de la represión en Irán, de lo que se habló en Gaza, pues que lo decida el oyente.
Sí. De totes maneres, vale? Ha estat una comissió independent que ha decidit que és genocidi a Gaza, en aquest cas amb els perds, en l'Holocaust. O sigui, aquí no parlem de posicions ni d'opinions, sinó d'una comissió independent. Però ja t'ho dic, simplement llegint la informació neutral d'aquesta comissió independent que sí que declara el que ha passat a Gaza com un genocidi. No m'ho vull ficar en aquest debat en aquest moment, en tot cas perquè hem d'anar a publicitat i hem d'abordar una gran quantitat d'assumptes relacionats amb l'actualitat i a més és un debat, com dèiem, molt delicat com per fer-ho
de acuerdo con esa comisión, lo digo porque tampoco una quiero comisión, que sea la última palabra.
Pero no estoy diciendo que sigui la meva paraula, sino que una comisión independent
dices, vale, pues,
formada per experts en l'Holocaust ho ha descrit
pues
com
a tal. Vamos a
exactamente, a partir d'aquí la gent pot opinar o jutjar
pues podemos hablar de quién forma esa comisión, hay que profundizar en esos temas, pero no me lo lances antes de la publicidad como una verdad absoluta.
No, no es una veritat absoluta. No es una veritat absoluta ni molt manco, sinó és la definició de qui ho ha considerat com a...
De acuerdo.
Una verdad absoluta, pero creo que un organismo independiente lo ha considerado así y hay una orden de busca y captura.
Creo que tenía que explicarme antes de la publicidad.
No, queda clar.
Está clar y per descomptat escoltant tot tipus d'opinions al respecte. 9:46, uns consells, tornant tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el kiwi maduro granel a 2,89 euros kilo, el bacalao Skrei de 2 a 4 kilos Eroski Natur a 14,95 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo y la napolitana de jamón y queso bandeja de 2 unidades a 1,75 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Continuem en directe a través de la ràdio, també a través de la televisió. Són les 9 i 48 minuts i seguim analitzant l'actualitat del dia. Ja posant el focus a la Setmana Santa, als dies de vacances, focalitzant tot en un sector, el dels transportistes, i la possible amenaça de vaga. Consideren que les ajudes aprovades pel govern central són clarament insuficients per fer front a l'encariment dels carburants. Ara espera que el govern pugui determinar quines seran aquestes mesures per ajudar a pal·liar aquesta situació. S'han manifestat, de fet, el president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments, Tolo Cervera, deia que aquesta possible vaga de mercaderies agafarà les empreses de Mallorca amb els magatzems plans. O sigui que també demanava a la gent que no faci a còpia de materials, com ha passat en altres ocasions, perquè de moment no seria necessari. José Luis, volies fer un apunt al respecte sobre la situació dels transportistes.
Sí, porque hablamos de los alimentos, que es sin duda es muy importante, pero insisto, todo, absolutamente todo lo que llega a Balear llega por el mar. 98%, ¿vale? Es decir, un distribuidor tiene que, digamos, pagar dos facturas, por decirlo de alguna manera. El flete de la naviera, es decir, el transporte por mar, y luego el transporte por mar, el transporte en Baleares, aquí no hay contenedores, aquí todo es rodado, llega el camión y lo lleva al punto de distribución. Entonces hay que pagar al camionero y a la naviera. La naviera, evidentemente, tiene el control absoluto de la situación, porque es la que, si no trae la mercancía hasta el puerto de Palma, pues aquí no llega absolutamente nada. Las navieras, como os comenté, había aplicado una subida, que además, aquí hay tres navieras que operan, Balearia, GNV y Transmed, dos son italianas. Y tienen, entre comillas, el oligopolio del control de las mercancías, ¿vale? Las navieras habían ya decidido subir diferentes precios. GNV y Transmed, 8 metros por 8 euros por metro lineal de mercancía, que es bastante, y Balearia un poquito menos, 6,5. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Lo que ocurre es que las navieras se han reservado el derecho, o en fin, van a informar a sus distribuidores de semanalmente de los precios. Va a modificar o a revisar estos precios semanalmente. De momento no ha bajado ni un día. O sea, han pasado ya unos días y no están bajando esos precios ni subiendo de momento. Están en esas subidas que ya hicieron. Pero ¿qué te dicen, por ejemplo, un distribuidor de construcción? Dice, tú no puedes empezar una obra sin saber qué te va a costar el material. Hombre, que la modificación del precio del transporte de ese material cambie cada semana. Resultado, paralización de obras. Porque el contacto que, digamos, que a mí me facilita esas cartas que mandan las navieras, te lo dice, bueno, que es de este sector, te lo dice, es que no.
Tú lo que vols explicar están paralizadas, es la reacció las obras. En cadena que
claro,
pot
hay
tenir
hay una reacción en cadena, pero si las navieras van a ir hoy a...
Y aquest encariment, perdó.
Que tiene una reunión con el govern balear, y además de subir esos precios y de tener esa incidencia en el mercado, además van a solicitar ayudas públicas para, en fin, seguir operando. Vale, son estratégicas y necesitarán ayudas, pero lo que tienen que controlar las administraciones es las maniobras especulativas de quienes tienen el control del grifo. Entonces, mucho cuidado. Es decir, las navieras, que si quieren que suban o que lleguen a un pacto para que puedan decir, oye, vamos a subir estos precios, y estos precios van a estar vigentes durante todo este tiempo, como por ejemplo el gobierno de España ha dicho, vamos a bajar los precios de la gasolina, uh-huh. y hemos descubierto la cantidad de impuestos que pagábamos, por cierto, hasta el mes de junio. ¿Vale? Entonces, bueno, en junio, bueno, tú ya sabes un poco a qué atenerte, tú sabes que la situación pues tiene unos plazos, pero una revisión semanal. Hay sectores que no la van a soportar. Entonces, esto es donde creo que el gobierno balear tiene que intervenir y decir, vale, vamos a sentarnos todos aquí, pero conocer todo lo que está, saber todo lo que está en juego, porque si no, ya te digo, hay quienes tienen el control del grifo y pueden aquí jugar con maniobras especulativas. Y repito, hay dos empresas que son de capital italiano, que están operando aquí, que son, operan legalmente, pero bueno, que en fin, que no pueden hacer lo que quieran.
Yo creo que no se trata de si se revisan los precios semanalmente o no se revisan, porque como hablábamos antes es un escenario cambiante, sino de efectivamente vigilar que las empresas o particulares que resulten subvencionados como consecuencia de estas ayudas que se han anunciado no especulen con ellas, ¿no? Entonces, Creo que cuando hay beneficios fiscales o rebaja, o descuentos directos sobre un producto en base a los cambios que se están produciendo en el mercado, tienen que ir vinculados a un tope de los precios, ¿no?
No puedes sumar lo que tú subes más la ayuda que recibes, porque entonces,
evidentemente,
¿qué sentido tiene?
Claro. Yo creo que la solución es topar los precios, y topar los precios para todos los que disfruten de esas ayudas. El otro día, cuando anunciaron estas ayudas, ¿no?, por ejemplo, avisaron de que las empresas que se acojan a ellas no podrán hacer despidos, ¿no? Pues es lo mismo, me parece perfecto que se blinde, que no se despida personas en las empresas que están siendo subvencionadas, porque luego lo vemos en cosas como Agama, ¿no? El propio consejero lo ha dicho, que ha sido un desastre. No puede ser que las empresas que se benefician de fondos públicos para un saneamiento acaben después marchándose y despidiendo a todos sus empleados o a una parte, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto. Yo creo que las ayudas están bien, pero tiene que haber unos límites, y esos límites pasan por vigilar que no haya especulación.
I jo, per introduir un altre tema un poc diferent, però en la mateixa línia, en Tolo Cervera, no, de president de les associacions de distribuïdors, deia que les illes, o l'illa, no crec que era Mallorca, concretament Mallorca, disposa de reserves per fer front a una aturada en l'arribada de productes de 4 o 5 dies. És a dir, passats aquests dies,
aquesta és la pregunta.
Tornem una altra vegada...
Claro.
Torna a evidenciar amb aquesta xifra la
dependència que tenim com a arxipèlag.
Absoluta,
a ver,
que tenen,
claro, es que yo creo que no somos tontos, que cualquiera invito a nuestros oyentes,
no?
Tontos,
no, a que lo però cuente. Moltes vegades donem per fet que aquest model és escàs, que no hi ha altra alternativa i que funciona així i sempre funcionarà bé. I a lo millor, jo considero personalment que segurament des de la pandèmia la història s'ha accelerat d'una manera que ho estem veient, després Ucraïna, després Gaza, després ara el tema d'Orient Mitjà, tot això... Què crec que ens hauria de fer reflexionar? Que el futur, el present que ja estem vivint, és un futur molt més incert que temps enrere, dècades enrere. I això ens ha de fer actuar, planificar, i no haver d'esperar a que vengui un problema greu i haver de reaccionar d'urgència i haver de fer coses que no hauríem de fer.
Ens queden 4 minuts. Si vos vull introduir el darrer tema que plantejam avui, com el govern s'ha plantat davant l'amenaça de la Unió Europea respecte a la prohibició de noves llicències de lloguer vacacional. Se referia sobretot als edificis plurifamiliars. El govern diu que no acatarà aquesta ordre de limitar la prohibició, tot i que Brussel·les, recordem, diu que és una ordre que no és proporcionada i que hauria de ser zonificada. El govern balear diu que no donarà un pas enrere. Què vos sembla aquesta postura davant Brussel·les i sobretot si
pues si que espero que no nos cara. Que espero que no nos metan un multazo, que nos,
clar,
deje tiritando, demà, ¿no?
Nos podria sortir cara
porque
aquesta postura.
De, claro, no digo, yo no sé, tampoco porque no sé hasta qué punto te pueden sancionar por eso, pero si la Unión Europea te advierte de algo y te dice, "No, pues no lo voy a hacer", pues supongo que no se quedará de brazos cruzados, ¿no? Supongo que esto tendrá unas consecuencias. Entonces, lo digo porque, en fin, esa posición de aquí no nos moverá nadie parece muy digna, pero también quiero que como ciudadano me digan qué coste va a tener.
Yo lo que...
Con independencia de si apoyas o no apoyas la medida en cuestión, que yo, por mi parte, ya sabéis que, en fin, yo creo que cualquier que tenga una propiedad puede hacer con ella lo que quiera, pero bueno, también sería otro debate.
A mí me parece muy bien que el gobierno cambie el discurso, ¿no? Pero también tiene que cambiar los hechos y no solo el discurso. Para empezar, parece que ahora es... Bueno, el abanderado de frenar la masificación turística y defender la vivienda como vivienda y no como hotel, ¿no? Pero estamos hablando solo de los pisos turísticos, que además en algunas zonas como Palma ya está prohibido el alquiler turístico de pisos porque se hizo una zonificación en su momento y cada municipio decidió qué quería hacer, ¿no? Si el gobierno se quiere mantener en su postura, que a mí me parece perfecta, creo que tiene una forma fácil de hacerlo, que es declarar toda Mallorca zona tensionada, cosa que sabemos que no ha querido hacer para no topar los precios del alquiler, ¿no? Yo creo que hay que ser consecuente. Aplaudo su cambio de postura, pero creo que tendría que ir con ello, con todas las medidas de las legales de las que dispone para hacerlo.
Uh-huh. Un altre tema que en el seu moment vaig dir, però que estic super a favor de que se mantingui aquesta línia, espero que s'ajuti fins al final. De fet, el que podríem fer a lo millor és aprofitar-se, no sé si donarà temps, però que xerrin amb el govern central també per intentar pressionar la Unió Europea conjuntament, perquè hi ha una confluència d'interessos, tant el govern central com el balear, el Manco, tenen aquesta idea a favor, no? de prohibir en els casos dels plurifamiliars i tal.
La Unió Europea diu, Quique, que aquesta prohibició és molt generalista i emplaça el govern balear al fet que estableixi una zonificació per barris o per municipis, que digui, mira, en aquesta zona sí que no...
Però pots fer el que diu una Elena,
exacte.
Zonificar. Realment tota l'illa està. Totes les illes estan.
Però sí que és veritat que hi ha zones més afectades, no?
Però sí, hi ha zones més afectades, però hi ha alguna zona que no sigui afectada esta mañana.
Però des del moment en què lo prohíbes en tota la isla, Estás zonificando de facto toda la isla, que es lo que la UE te dice que no puedes hacer.
No, la UE lo que te dice es que tienes que zonificar municipio a municipio, pero cada municipio se puede declarar zona tensionada y el gobierno tiene la potestad,
cada uno.
Y el gobierno con informes técnicos tiene la potestad de declarar zona tensionada todas las islas. Y de hecho creo que a nadie se le escapa los precios a los que se está vendiendo la vivienda y alquilando la vivienda. Creo que pocos creen que esto no sea una zona tensionada. Esta mañana hablaban, ¿no?, de los que están en contra de esta medida, hablaban de que, bueno, incluso dentro de zonas eminentemente turísticas, como por ejemplo Sonserra de Marina, no está el mercado tensionado. Bueno, antes de entrar aquí he mirado los precios del alquiler en Sonserra de Marina. El más barato son 1.800 euros. O sea, ¿no estás tensionada o tenemos que justificar técnicamente que está tensionada para que no puedan pararlo?
Són alguns dels temes de l'actualitat. Arribam d'aquesta manera a les 10. Només ens queden 30 segons. Just per agrair a Jesús Luis Miró, a Quique Oñate i Elena Ballestero que ens hagin acompanyat en aquesta jornada de dimecres. A totes, moltíssimes gràcies, companys.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingueu un bon dimecres. Nosaltres escoltam els nostres companys de serveis informatius i tot d'una reprenem aquest programa, aquesta segona hora de programa al dia a través de la ràdio i també a través de la televisió. Si algún día... Ups.